Moment de tertúlia del Sant Cugat de Fons. Anem a fer una mica de recapitulació de què ha passat durant tots aquests dies, de quina ha estat l'opinió també de les persones que ens visitaven quan tot era normal, que bonic que era tot això. Saludem a molta gent avui, a l'Àgata Guinó, al Jordi Pasqual, al Raül Martínez, a l'Eduard Gené i al Rogeli Padró. Bon dia a tots.
Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, arribem a ja passat els dos mesos de situació excepcional. Hem viscut ja de tot. Ara comencem potser més a preocupar-nos pel futur. Durant temps vam estar parlant molt de què és el que havia de fer per aturar la malaltia a qualsevol preu i ara ens estem plantejant quin és el preu que hem de pagar per aturar la malaltia. No sé, comencem per tu, Rogeli, si vols. Comencem una mica per la sensació d'aquestes últimes setmanes, també aquest patiment econòmic, no? És una de les coses que està ara al capdavant de les converses.
Sí. Jo penso que és un tema que és un tema molt important. Després, la salut de les persones, i aquí el meu condol per tots els catalans i totes les persones, siguem universals en aquest sentit, que han perdut la vida en aquest pandèmia. Però jo voldria dir també que això, que ens en sortirem. Catalunya tenim, estic parlant ara sí de Catalunya i també de Sant Cugat, els catalans tenim des de la industrialització, va ser un moment en què es va demostrar que teníem un gran potencial econòmic, però també un gran potencial humà i una gran facilitat, jo diria, per tirar endavant empreses econòmiques, per tirar endavant el país. Jo crec que això ho aconseguirem. Com? Doncs amb molt esforç, amb molta feina, amb que cadascú dels catalans i catalanes doncs siguem conscients de que hem entrat en una fase econòmica, evidentment, complicada i difícil, i que ens haurem d'estrenyir els cinturons, això que ens deien els pares a vegades, quan érem petits, no? Que ens haurem d'estrenyir el cinturó. Pues sí, i que haurem de fer coses pels altres, moltes, i que haurem de vigilar pel país perquè tirem endavant, tots. Per tant, endavant, ànims i il·lusió. Sí, podeu.
Sembla que he perdut
Havia silenciat, el micro amb gran respecte i m'havia obligat a tornar-lo a activar. Eduard, endavant.
Hola, bon dia a tothom. Jo penso que el problema més greu d'aquesta pandèmia consisteix en que ningú, cal dir ningú, vull dir ningú, sap exactament quin pot ser el final. És a dir, estem fent, s'està veient mundialment, perquè jo en aquest cas penso que el tema fronteres no existeix, s'ha demostrat clarament que no existeix. Estem fent la prova assaig, i segons aquest resultat que es va produint, es va generant un tipus d'acció en una direcció o en una altra, en uns casos amb més, diguéssim, encert i en altres no. Però la realitat, i això ho anem veient amb gent que a mi em sembla que es pot considerar com a gent intel·ligent i com a gent que està preparada, és que van dient dia a dia, cada dia, un dia més, què és el que es va canviant i què és el que es va fer. I per tant, el futur, aquesta nova normalitat que es va dient que existirà, jo penso que ningú sap en aquest moment què és el que pot passar. Quan hi arribi un moment que hi hagi aquesta vacuna, que fins a dir bé que hi hagi lluita, una espècie de lluita, una empresa nord-americana diu que la podrà tenir de seguida, i automàticament el gran president Donald Trump diu que primer serà per als Estats Units i després ja ho veurem. O sigui, la realitat per mi, i sé que és un missatge potser una mica desesperançador, és que la nova normalitat no serà normal. La nova normalitat serà malauradament com sempre. I esperem que aquests pressupostos que necessita sanitat, que necessita cultura, que necessita educació, que creixin, esperem que quan arribi el moment aquests aplaudiments a les 8 de la tarda es converteixin en alguna cosa més que aquests aplaudiments. Esperem que sigui així. Jo, amb tot, sempre confio en què l'evolució de la humanitat sempre s'ha basat, sempre s'ha muntat sobre de la mort. La mort i el renaixement. I, per tant, en el fons, confio en que les coses aniran no millor, igual. Mentre siguin igual i ens podem passar-ho i podem explicar el que hem passat, ja serà molt.
Per començar, jo crec que hauríem de, cada vegada que algú diu nova normalitat, és li fem una pallissa o alguna cosa d'aquestes. Eh? Nova normalitat no, perquè això vol dir que ens faran empatar-nos tot.
El Raül em fa de molt, eh? El concepte nova normalitat. Veig que...
A mi tampoc m'agrada gens.
No us agrada, eh?
No, i el que diu el Raül, que ens faran empassar tot i que anem a... cap una pèrdua.
T'has de quedar una setmana. És que és la nova normalitat. T'has de quedar a cuidar els crios i és la nova normalitat. No faré... Escolta, cobraràs la meitat. És la nova normalitat? No. Aquí la normalitat, si és nova, ha de ser nova per a millor, no per a pitjor. I aleshores,
jo parlo del concepte que es diu de nova normalitat. Jo no hi crec amb això de la nova normalitat. Això és el que he dit. No hi crec. Es diu nova normalitat i jo no hi crec.
I jo comparteixo amb tu per això. Que a qui digui nova normalitat podem iniciar una pràctica violenta, no?
com a Badalona, no?, l'altre dia.
Sí, però Déu-n'hi-do la que... Però, en tot cas, Agata, és veritat que ara entrem com en aquest nou escenari, no?, en el qual és, d'acord, sí, hem passat aquesta situació tan estranya, però, és clar, ara la gent, a molta gent se li han acabat els estalvis, a molta gent s'ha quedat sense feina, molta gent està en ERTOs cobrant molt menys del que cobrava i amb el que comptava com a planificació econòmica. Suposo que ara va cap aquí, no?, també, i d'alguna manera els mitjans també estan girant cap a parlar d'aquesta realitat que era imprevisible, en veritat.
Sí, que un cop, a veure, controlada, entre cometes, perquè no crec que estigui controlada el que és l'emergència sanitària, jo ara crec que ara ens queda una crisi econòmica que l'arrossegarem temps. I no sembla que els nostres dirigents, almenys de l'estat espanyol, tinguin gaire clar el que s'ha de fer, perquè aquestes idees de no deixar fer rebaixes físiques i només online, o sigui, va en deteniment al comerç local i al comerç físic, que ja estava patint molt. La idea del senyor ministre de Sanitat, el Salvador Illa, de quan vingui un turista aquí a l'estat espanyol ja està 14 dies en un hotel en quarantena perquè per si de cas està infectat, o sigui, són idees de bombers i avui, de fet, la consellera de la Generalitat, la Chacón, ja estava dient que això eren bestieses. O sigui, que ens ve una crisi econòmica i sembla que, a més, els qui ens dirigeix, en aquest moment les competències totes les té l'estat espanyol, no té gaire idea de com hem de sortir d'aquí. I jo, la veritat, estic bastant preocupada. De fet, tenim dades aquí a Sant Cugat, no? Sant Cugat empresarialment estava alertant l'altre dia que 2 de cada 10 empreses de Sant Cugat en aquesta època de pandèmia no ha facturat res. Res. El comerç, que ja ho estava passant fatal, bueno, s'està revolucionant, tot i que sí que penso que des de Sant Cugat les mesures que es volen portar a terme d'ampliació de terrasses, possibles ampliacions d'horaris per mirar de parar una mica aquest cop, doncs, bueno, penso que són bones idees i que s'estan fent més coses a àmbit local i llavors sent les idees dels dirigents de l'Estat, aquestes idees de bombers, i la veritat està molt preocupada.
I Jordi, que no t'hem sentit encara, però tota aquesta... També, ara que es comença a parlar, no?, d'aquestes protestes a barris... benestants de Madrid, aquesta progressiva... Que tot plegat es pugui acabar girant, no?, aquesta primera... Aquest primera reacció de la gent, no?, de certa incertesa, de dir, d'acord, doncs anem a seguir les indicacions, però que no pugui ser que ara hem començat en aquesta situació, no?, d'una gent molt determinada, però que pot ser que tot plegat acabi amb més protestes.
És curiós perquè hi ha simpatitzants, és a dir, membres de partits que es posaven les mans al cap per la manifestació del 8 de març, que ara estan pregonant que es pot eixir al carrer a protestar, no? És una miqueta contradictori i preocupant, entre altres coses, perquè estem veient que de tant en tant tenim algun petit rebrot, que en altres països estan donant-se rebrots i, per tant, per molt que tinguem la situació, entre cometes, més controlada, no ens lliurarem en qualsevol moment d'un possible rebrot. Vull dir que no sabem quan serà exactament, però si anem relaxant-nos, la situació es pot posar més complexa. En part s'entén, jo crec que en dos aspectes. Un és l'econòmic, efectivament, després de dos mesos en què bé, és que hi ha gent que no ha facturat absolutament res, no? I que en un poc de sort ha tingut algun petit ajut perquè és autònom i li han donat una misèria en comparació amb el que necessita per a viure, no? Però com a mínim ha tingut un petit suport. Clar, arriba un moment que és que hi ha una necessitat d'obrir, és el que t'expliquen, no?, els comerciants quan parles amb ells, és que si no obri ja, tanca. I evidentment, entre tancar i obrir, encara que siguin moltes mesures de restricció, intentes salvar la situació obrint, no? I després hi ha, això és la banda més econòmica, però després també hi ha la banda de com ho vivim cadascú personalment. Hi ha situacions molt diferents, cadascú ho viu d'una manera, però jo entenc, jo mateix que visc sol, arriba un moment que dius, per favor, necessite poder anar en algú, encara que siga, no ho sé, a pegar una volta, a tirar la brossa, no?
En companyia, sí.
Exacte. Després hi ha gent que, l'altre dia m'explicava una persona, no? És que m'estic separant, quasi que preferís que estar com tu, que t'avorreixes com un ostre quan no tens res a fer, no? Que no estar en algú que aquí m'estic separant, no? Perquè la situació és complicada. Vull dir que hi ha molts factors a tindre en compte i quan, a més, pel mig, entra tota aquesta reivindicació política un poc estranya com la que hem vist en els barris rics de Madrid, doncs, bueno, ens deixen un marc una miqueta estrany i en la preocupació, per a mi, que ha de continuar sent la primera, que és la sanitària, no? Que tota la part emocional, que tota la part econòmica, és evident que ens hem de preocupar per ella, perquè és molt important, però no ens podem permetre que això ens acabi abocant a fer coses molt perilloses. Que dins de la relaxació que estem veient en algunes zones, que pugui haver una miqueta més de màniga ampla per a aquestes situacions, no? Que deia, gent que viu sola, gent gran que no l'han pogut visitar en dos mesos, que pugui haver un mínim contacte, bueno, si es fan en uns criteris raonables, em sembla adequat ja per una qüestió de benestar emocional fins i tot, no? Però això no ens ha de portar a fer manifestacions massives en el carrer, òbviament.
En tot cas, sí que és cert que ara mateix ve segurament el més complicat, no? Perquè fins ara, com fer front a la pandèmia? Veies que la resta de països, doncs, tothom més o menys anava tancant, hi havia un cert consens en què no es podia deixar sortir la gent, però, esclar, ara es pot començar a sortir, també pot passar, no?, que la gent surt. Per exemple, l'altre dia jo pensava que vaig anar a córrer, vaig veure la gent passejant i dic, ostres, jo porto dos mesos, he respectat tot el... i veig que no, que jo no he passat cap símptoma, doncs seria fàcil que pensés que no n'hi ha per tant i que no m'acabés de creure les recomanacions i que al final m'acabés enfadant amb el govern, no?, que potser acabem pensant els que no ens ha tocat de prop que no n'hi ha per tant. Raül, comencem per tu.
És que aquesta és una de les situacions que precisament més complicades, no? Perquè l'altre dia vas comentant i cada vegada et va canviar l'opinió. Però la situació és, ho hem fet tan bé que ara només un 5 o un 6% de la població té. I ens diuen, home, estaria bé que hagués tingut més gent. I penses, home, això és contradictori. Però ho hem fet també, que eren poca gent, però molts morts, que aquesta és la situació, que és una contradicció en si mateixa, però és un problema, perquè si amb tan poca gent infectada, com ens estan dient, que resulta que un 6-7% en general en la població, amb situacions més complicades en les grans ciutats, vol dir que si amb aquesta poca gent hem tingut aquests casos, això és un caos. I penses, home, doncs estaria bé tancar la gent molt gran, a la gent amb problemes, tancar-la en casa i a les hores que pogués estar. Però, i penses, bueno, però això és el que ha intentat fer Boris Johnson al Regne Unit i se li van els números. Vull dir que la situació no és fàcil, perquè si ho fas bé genera un altre problema. I aleshores aquesta situació, ara estem en... Vale, pues hem estat 2 mesos tancats, tenim un 10% de la població i continuem tenint un problema perquè un rebrot en aquestes circumstàncies implicarà que comencem de zero pràcticament. Aquest és un problema. I aleshores estem tots creuant els dits que les bones temperatures no afectin tant, però no ho sé. I això d'una banda, o sigui que ho hem fet bé. I ho hem fet bé, entre comets. Però la segona situació és, jo no entenc aquesta... Per exemple, jo pensava l'altre dia en el futbol, no? Com un exemple, però que es pot aplicar a tot arreu. Vull dir, si jo surto amb els meus nens a jugar, poden no tocar ningú, però és una situació una mica complicada. O sigui, és que de vegades és que si pràcticament tu, amb els 5 sentits, si alguna vegada els he tingut tots junts, no sóc capaç o puc tocar-me amb algú o amb alguna persona, que no han de fer els nens que estan en una altra història. I en el futbol, que es parla tant en aquests temps, pensava, home, no deia, no, és que entrarem al camp i portarem mascaretes al... Jugaràs a futbol o no jugaràs a futbol? O sigui, ens tocarem o ens defensarem a 2 metres? És que no té sentit. En una situació en la que tu creus o consideres que hi ha un espai net, no? Doncs no té cap sentit que no ho sé, és que no ho entenc, és tot tan complicat i estem tots tan nerviosos, perdó, generalitzo una situació personal. Hi ha moments en què la paciència se'n va i que penses, però a veure, com punyetes tirem endavant, no? I això sense entrar, abans d'entrar en la situació econòmica, que la nostra és complicada i depèn de cadascú, cadascú té la seva, però després les persones que... Quanta gent està començant a entrar en una situació econòmica, no? Ahir sortien, l'altre dia sortien en TV3 imatges d'una persona que deia, és que ve a demanar-nos al banc dels aliments. Està començant a venir gent que li fa molta vergonya, perquè a tots ens faria vergonya, plorant perquè porten 3 dies sense menjar i al final ha decidit que sí, que vindrà a buscar aliments al banc dels aliments perquè no els poden trobar en un altre lloc. Vull dir, són situacions que... És que tenim molts problemes i moltes preguntes, no? I poques solucions. I, a més, el que fas, no necessàriament amb tot el carinyo que ho fas, està ben fet. Pues això, un caos, com un caos mental, no? I que anem treballant a poc a poc.
Agata? El micro?
Hola, sí. El micro. Jo una reflexió que he fet d'aquests últims dies, del que he vist de mica en mica aquest desconfinament, és que veig que la gent està relaxada. Jo segurament també, però jo veig molt moviment pels carrers, veig molts cotxes, veig gent sense mascaretes, veig gent jugant a les places amb els nens, tocant-se els adolescents, tocant-se també pels carrers. De fet, no sé si el tema de Camp Mates, no sé si us ha arribat a vosaltres també, Albert, com a Jordi, com a mitjans de comunicació, moltes coses de veïns, de fotos de la gent a Camp Mates, quan del futbol, haciendo botellón. Jo veig en general la gent bastant relaxada en aquest sentit i sí que és possible, no?, que anem a un altre brot. També t'he de dir una cosa, jo veig una mica difícil, a mesura que anem sortint, de que la gent no es toqui. Sí, nosaltres ens toquem, anem a prendre coses a les terrasses, compartim menjar, compartim beures, i jo veig una mica complicat. No sé, una reflexió, no sé si vosaltres veieu, quan sortiu al carrer, veieu aquestes situacions, però crec que la gent està relaxadeta. Això que deies abans, no, Albert, que potser si la gent no li ha tocat de prop i només veu que els morts són una xifra i no li ha tocat ben bé al costat, doncs potser es pensa la gent que amb això no va menys.
Jo penso que hem entrat en una fase de descens, evidentment les dades ho indiquen, tot i que jo sóc bastant poc creient en aquest sentit, vull dir, no me'n fio massa perquè les dades que ens van donant moltes vegades són dades que no són massa reals des del principi de la pandèmia i ara encara segueixo pensant el mateix, però jo segueixo dient que hem de continuar ferms. Crec que estem en una fase molt perillosa encara. Per molt que ens ho diguin els polítics, per molt que ens ho diguin els interessos econòmics, estem en una fase molt perillosa. És a dir, aquest, Agatha, aquest relaxament que tu deies, és veritat, jo també l'he constatat i també el veig. I jo crec que és obligació de cadascú, però a nivell personal també, de no arribar a aquest relaxament. Aquesta és la primera reflexió que jo volia fer. I una altra és que encara continuem, i jo sóc absolutament també contrari amb tot el tema de del comerç d'aquest que s'ha generat a través online. Hem de comprar comerç de proximitat. Ho sento, ho dic així de clar, eh? Comerç, hem d'anar, ara que tindrem més opcions, anar al comerç local, comprar al comerç local, comprar productes de proximitat, comprar productes que sabem que estan elaborats a la nostra terra i anar per aquí, perquè és el que realment ens ajudarà, el que deia al principi, a reactivar un altre cop una mica la nostra economia i també el nostre comerç, està clar. I una altra cosa, una altra reflexió que volia fer, que és que he vist que malauradament hi ha molta gent que sí, que efectivament va pel carrer molt junts, se'n van tots cap a Collserola com si fos la processó de Setmana Santa, és una passada. Crec que això ho hem d'evitar. Hi ha espais, i us ho puc assegurar, que es pot passejar i es pot anar sense tanta aglomeració i els hem d'escollir. I com he vist avui un detall, he vist un detall avui molt bonic. Una parella que anaven per la zona alta del golf, aquell cap amunt, i anaven recollint cosetes amb una bossa, anaven recollint plàstics, anaven deixalles que la gent va deixant també, perquè malauradament sortim al carrer i encara deixem coses, o llencem coses, vasos, plàstics, etc. Anaven recollint i ho han aprofitat aprofitaven el moment per endur-s'ho i per tant llançar-ho als contenidors que calia. Per tant, veig mostres de gent molt sensata i que fa les coses ben fetes. Però sobretot jo el que demano, el que deia al principi, és això, militància en quant al comerç local i també una mica de serietat i aguantar-nos i fer les coses seriosament i que siguem cadascú mateix capaços de no relaxar-nos i d'esperar fins que arribi més el temps, un temps més propici. Ho sento, però a mi el seny em diu això.
Eduard, tu confies?
Jo penso que estem en una situació, com ho deia abans, que és molt especial. I la vivència que té tothom d'aquesta mateixa situació pot variar radicalment, com ja diu el meu cap. Jo estic dintre de la línia dels vulnerables, però estic en un punt i no m'he mogut i he sortit de casa encara des d'aquell. És a dir, sí que he sortit de casa a fer una volta al turó del dipòsit de la Floresta, on pràcticament no en trobo ningú, a part d'unes gallines que tenen uns veïns. Però el que vull dir és que és molt diferent l'experiència que pugui tenir jo, la meva dona en aquest cas, que la que pugui tenir uns pares que tenen tres nens petits, i estan a casa, en un pis tancat, que ell és un autònom i, per tant, no està cobrant, no està treballant i no està cobrant. Encara que hagi demanat una ajuda, aquesta ajuda no, encara no li ha arribat o és molt minsa. Vull dir, les experiències que es van produint generades per la mateixa pandèmia són molt diverses. Això és igual com aquella família que ha tingut, malauradament, una familiar, el pare, la mare, l'àvia que s'ha mort i no han pogut ni anar a l'enterrament, no han pogut ni estar presents a l'hora de poder enterrar amb aquesta persona, siguin o no siguin creients. Vull dir que les experiències són tan diferents com situacions diferents tenen les persones en la vida normal. Per altra part, penso que aquesta necessitat de conciliar la part de salut amb la part econòmica és molt difícil. És molt difícil perquè això puc entendre perfectament la necessitat que tingui algú de sortir. Però pensem una cosa. Una parella tenen tres fills petits. Els dos, afortunadament, tenen feina. I arriba un moment en què poden donar l'autorització perquè arriba la fase 1, o la fase i tal, i poden sortir a treballar. I què fan amb les criatures? Aleshores vol dir que hauria d'obrir aquella llar d'infants o aquella escola de primària perquè hi puguin anar. És a dir, la complicació és tan gran que els efectes que pugui causar qualsevol gestió que es faci en poder solucionar aquesta cosa, qualsevol, sempre, sempre, no arribarà a ser bona per tothom. I, malauradament, també, en quant a les situacions de dir, bueno, això pot ser estacional, i, per tant, quan arribi el calor, al Brasil, en aquest moment, hi ha un nombre brutal de morts per coronavirus. I al Brasil, en aquest moment, la temperatura és d'estiu. Per tant, dèieu abans, el greu problema d'aquesta pandèmia és realment que és mundial, experiència que no s'havia produït mai, i en un món on les comunicacions són rapidíssimes. I, per tant, avui escoltava, per exemple, el fet dels temporers que estan arribant a les zones per poder acollir la fruita, aquesta de Romania, de Marroc, que ja havien vingut sempre, però que en aquests moments estan arribant i el que no poden fer, evidentment, és estar 14 dies confinats abans de començar a treballar, perquè en molts casos ni tenen els llocs preparats per poder-ho fer. És molt complicat. I, insisteixo, la gran diferència per mi és com es pot viure aquesta mateixa pandèmia per uns i pels altres.
És una situació complicada i, a més, amb les pressions també, entenc, econòmiques. A Itàlia també s'estan enfrontant amb les pressions de la patronal per tornar a obrir. Jordi, suposo que s'ha de trobar un equilibri, no?, entre les dues coses.
És molt difícil trobar un equilibri quan el que tenim davant és un virus d'aquestes característiques, no? I que a més afecta molt diferent a les persones en funció del seu nivell econòmic. És a dir, passar un confinament en una casa gran, amb pati, piscina i en espais suficientment separats perquè el nucli de convivència, quan hi ha un problema entre ells, es pugui apartar cadascú a una zona de la casa més o menys agradable, no és el mateix que en un pis petit, sense balcó ni terrassa i en una habitació compartida pels fills, per exemple. Buscar un equilibri a nivell econòmic també és complicat per com funciona el nostre sistema econòmic, no? Un sistema totalment interconnectat a nivell mundial i que, a més, precisa d'un creixement constant, quan justament el que es demana per aturar el virus és aturar les activitats, perquè és que, si no, no ens en sortirem, no? Per tant, és que és difícil trobar un equilibri. Sé que molta gent vol fer-ho i perquè al final les nostres condicions materials de vida depenen de que podem treballar, no? Però, clar, si el treball és un problema, potser el que ens hem de plantejar són coses més de fons que veig molt difícil que realment ens plantegem, no? Perquè contínuament la mirada, diguem, sistèmica normal, la que teníem durant els últims anys, no? En què el treball continua sent el centre. De fet, molta gent no treballa per a viure, sinó que viu per a treballar, no? Vull dir que em costa molt aquests discursos que de tant en tant parlen d'equilibris. Es veig molt difícils i llavors això a mi m'impulsa cap a hem de canviar com entenem el món, però encara ho veig més difícil, no? Per tant, no sé, és com un carreró sense sortida. No tinc una solució tot plegat.
No, evidentment, si hi hagués una solució clara i evident, no estaríem en aquesta situació. Però, en qualsevol cas, al vostre entorn tenim 5 persones que viuen a Sant Cugat. Quina sensació teniu? Que és diferent? La gent com ho està vivint des del punt de vista també, fins i tot econòmic? Ho hem parlat també amb comerciants que ens diuen, ostres, més o menys jo encara ho veig clar, però hi ha gent a prop que ho veig que ho passaran molt malament. No sé, casos propers també que hagueu viscut. Raül, comencem per tu.
No. Nosaltres, afortunadament, de moment, o almenys moltes vegades, si estàvem dient això, no? La dificultat d'explicar-lo i que un ho va passant i que ja és quan avança aquestes situacions o quan la situació ja està més greu o més complicada és quan potser pots arribar, no? Però al principi tu vas trampejant i veient com es pot fer i aleshores jo, en el nostre cas, el que sí que hem sentit són gent que està una mica amb el tema dels crius. Això sí que són problemàtiques que també s'han de cuidar. En el tema de la situació laboral, el que parlava, el que comentava, no?, de la situació, per exemple, de la recollida de les fruites, a mi m'agradaria reivindicar, ara quan estan dient, home, podríem utilitzar les persones que tenim sense contractes i sense drets i que han estat treballant i que estan ahí a baix i que són 500.000 de persones, i aquestes persones les podríem reivindicar, les podríem visibilitzar i potser les podríem fer un contracte, perquè ja que estan aquí no haurien de passar aquest temps. I penses, ah, si resulta que ets conscient que tens ahí 500.000 de persones o més que estan sense contracte, sense drets, disposades a les teves necessitats, no? I és curiós com aquestes, com... No, no, la nova normalitat és que a aquesta gent li deixarem sortir aquests temps per... No, és... O sigui, comencem a tractar les coses d'una altra manera. I si és proximitat, la gent que tenim al costat i que fa no sé quants anys que està treballant i que s'està reivindicant i que està traient les castanyes de foc a un munt de gent, doncs estaria bé que comencéssim a visibilitzar-les i a que comencessin a tenir drets i a donar-los aquest suport, no? I, per tant, aquesta gent que està i que està sense recursos i que són autònoms o que estan en una economia submergida, doncs també són de proximitat perquè estan amb nosaltres i estan al nostre costat. I, per tant, nosaltres, afortunadament nosaltres no notem aquestes circumstàncies. Jo crec que en el meu cas començarem a veure les circumstàncies laborals més a partir del setembre, no? És a dir, anem a passar l'estiu, anem a veure com acaba, i és com quan comencin una altra vegada els nous contractes, no? A mi, en el meu cas, és això. És, anem a veure com, quanta gent tenim a les aules universitàries en els propers temps, no? Fins llavors estarem bé, però la gent que està al costat doncs, viu situacions molt, 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 molt complexes.
Àgata, haurem de ser breus, que se'ns acabarà el temps, això sí. Al micro. Seguim amb el micro. Ara sembla que sí. Ara sí.
L'estava apretant, perquè jo havia de començar a desfilar ja d'aquí una estoneta.
Per això ho dic.
Jo amb el que deia el Rogeli, que el de la neteja, és una altra reflexió, coses que jo vaig veient quan vaig pel carrer. M'he adonat compte que hi ha molts guants i moltes mascaretes a terra. I des d'aquí, si algú que ens escolta, que és algú que sigui, potser la gent s'hauria conscienciar una mica que han de ser tots una mica més nets i que si més ens protegim en posant-nos mascaretes, posant-nos guants amb el gel, però llavors resulta que al carrer deixem tota brutícia plena de mascaretes i guants que poden tenir el virus, pues, no sé, potser ens hauríem de conscienciar una mica tots plegats de ser una mica més nets, perquè els carrers de Sant Cugat la veritat és que fan una mica de pena, i aquesta és una de les reflexions que he fet aquests dies. I està breu?
I tant, sí, que ara escoltem el Jordi i deixem marxar l'Àgata i el Jordi, que hauran de preparar-se per una roda de premsa que hi ha d'aquí uns minuts. Així que acabem amb aquesta conclusió final. Jordi, dèiem de l'entorn, no? Quina sensació teniu del vostre entorn directe? De què és el que heu vist?
Jo perquè m'he trobat més periodísticament, parlant amb gent, és molta preocupació entre el comerç, sobretot, els que hem pogut mantenir obert, tot i que moltes restriccions, perquè eren serveis essencials, com a mínim, han pogut salvar la situació, en dificultats però han pogut salvar, però la gent que ha hagut de tindre la botiga tancada durant 2 mesos, clar, els números són difícils de quadrar, no? Alguns han tingut sort i han pogut arribar a acords per el tema del lloguer o subministraments o alguna cosa o perquè tenien una miqueta de coixí econòmic, però són perfectament conscients que si la situació ja no de tancament total, però si de moltes limitacions s'allarga molt temps, ho tindran molt, molt difícil, no? I més en un entorn més familiar, que ja no és Sant Cugat, però la meva família viu al País Valencià, m'he trobat situacions... ninguna problemàtica a nivell de salut, però sí a nivell emocional. Per exemple, la meva àvia està en una residència i la tenen aïllada en l'habitació, no? Pues, clar, no és fàcil. Estem tota la família trucant-li tots els dies perquè, com a mínim, si, ni que siga 20 minuts cadascú, pues mira, ha omplit una hora i mitja de parlar amb algú, no? No sé, per exemple, si sigut tiet, pues imagineu-vos les mesures de restricció quan la meva germana es va posar de part, no? Els meus pares, per sort d'allà, ja han canviat de fase, però els meus pares no van poder conèixer la criatura fins una setmana o setmana i mitja després, no? O fins i tot més, ara els números no quadren, però...
Imagina't si fóssiu de províncies diferents. Bueno, això és el que em vaig dir.
Jo no conec el meu nebot, perquè ell està en el País Valencià i jo ja veurem quina fase, quan hem de quadrar fases, les de sigui les d'allà, podrem anar a conèixer. Però, bueno, vull dir que són situacions que suposo que cadascú tenim les nostres circumstàncies, no? I sobretot gent gran, no? és el que més greu en sap, la gent que està en residències, no? Que deu trobar-se molt, molt sola, malgrat tots els esforços que estan fent les residències per a mantenir contacte amb les famílies, encara que siguin videotrucades o en mil històries, no?
Doncs bé, això, Agata, Jordi, que us deixem marxar.
Això que deia el Jordi, jo també porto molt malament no poder pujar a la Garrotxa a veure els meus avis a la meva mare, perquè jo estic aquí i estan allà. Suposo que també passa una mica, no?
Bé, en tot cas, són casos generals, també, és que jo que tinc família, la família molt lluny, però molt lluny, que són comunitats autònomes diferents i separades fins i tot per altres comunitats autònomes pel mig. Imagineu-vos també la perspectiva que tenim de futur. En qualsevol cas, això, acabem ja molt breument. No sé si algú vol dir alguna coseta més, però és que haurem d'anar tancant la paradeta. Rogeli.
Sí, el que volia dir és que també ara és una bona oportunitat per la solidaritat també, i també bona oportunitat també a nivell local, a mi permeteu-me que sigui molt localista, però és que també intento veure el problema i tot el que ens ha passat a nivell global, a nivell d'Espanya i també a nivell de Catalunya, però a nivell de Sant Cugat, penseu que hi ha molta gent, ha augmentat molt, molt, molt la gent que va al Banc dels Aliments, la gent que necessita recursos, i quan dic recursos, en aquest cas vull dir aliments pel dia a dia. Penso que hem de fer aportacions, si podem, amb la mesura que puguem, i ser imaginatius perquè aquesta gent almenys puguin menjar cada dia. Una cosa tan simple com aquesta.
Eduard.
Bé, jo la meva experiència veïnal, estan aquí la Floresta i estan on estic, podeu imaginar-vos que no hi ha, és incomparable, doncs, amb un carrer cèntric de Sant Cugat, amb les botigues, etc. Però sé l'experiència de les meves filles, que estan a Sant Cugat, la una està fent classe, o sigui, és mestra i està fent classe telemàtica, cada dia té les classes corresponents, i l'altra, que té una botiga i a la vegada també fa cursets de joieria i de ceràmica, doncs estan fent també la feina telemàtica amb els que s'han apuntat a fer-ho d'aquesta manera. Jo el que penso és que, efectivament, estic d'acord amb el Rogeli, el que hauríem de pensar tots és que el comerç local, sempre, no amb aquestes circumstàncies actuals, sinó sempre, hauria de ser prioritari davant de la nostra decisió de comprar. Però en aquests moments s'ha de reconèixer que aquesta compra online que es fa en determinats programes i companyies, etcètera, el que està fent és augmentant encara la tendència de segons qui ho prefereix fer d'aquesta manera. I em sembla que si alguna cosa canvia després, una seria adonant-nos de que el quilòmetre zero i de que la proximitat és important i ha de ser el que marqui d'una manera la forma de funcionar en el comerç. Nosaltres, però ens ho porta la nostra filla, comprem cada dissabte les fruites i verdures al mercadet que es fa a Vall d'Oreig, que encara va permetre fer. I d'aquesta manera seguirem fent-ho i fem la compra feta per telefònic que ens ho porten, de la polleria i de la peixateria del mercat nou. O sigui, que intentem mantenir la compra sempre de proximitat. I espero que això, com dic, que després serveixi per convertir-se en un fet normal.
Doncs haurem de deixar-ho aquí perquè no ens hi cabrà. Moltíssimes gràcies als 5. Agata, Raül, Eduard, Roseli.
Gràcies.
I Jordi, molt, molt ràpid. Raül, si vols dir alguna cosa, ha de ser una frase.
Deia que per acabar, no, estem tan, tan regular que fins i tot us trobo a faltar a vosaltres.
Imagina't. Sí. Vinga, que vagi bé a tots.
Molt bé, Raül. Adéu.